Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem obert aquest cinema a la xarxa amb una música que a mi em sona una sèrie molt antiga de televisió.
Bona oïda, perquè certament avui el que farem serà escoltar músiques que pertanyen a pel·lícules van ser inspirades per sèries de televisió.
Uh-huh.
Sèries de televisió famoses, d'èxit, històriques. És a dir, que són pel·lícules que no haurien nascut mai sense el precedent de les sèries de televisió que hi va haver abans.
Això és un símptoma de que van funcionar bé les sèries, no?
Sí, exacte. Si no, no funcionarien. Això que estàvem sonant, que està sonant, per exemple, de fons, que estàvem escoltant, és el tema central, o sintonia, digue-li com vulguis, que va compondre el músic britànic de jazz, John Danforth, per la sèrie Los Vengadores.
Uh-huh.
Una sèrie que protagonitzaven Patrick McNee i Diana Rigg, i que va ser molt, molt, molt famosa. Aquesta sèrie es va emetre entre els anys 1961 i 1969 i se'n van fer 161 episodis, que déu-n'hi-do. Era una sèrie molt, ja dic, molt, molt famosa, i va ser portada a la pantalla gran per Ralph Fiennes, Uma Thurman, Sean Connery i una petita intervenció del mateix Patrick McNee, ja més gran, que apareixia a la pel·lícula. El resultat, això sí, va ser molt decebedor. Era molt dolent.
O sigui que no va fer justícia a la sèrie.
No. Un altre film basat en una sèrie també antiga de televisió és Missió Impossible.
Uh-huh.
La pel·lícula és del 1996, de Brian De Palma, sí. Amb Tom Cruise, John Boyd, també sortien Emmanuel Beart i Jean Reno, i aquesta va funcionar millor, la pel·lícula, parlem, que Los Vengadores. La sèrie aquesta de Missió Impossible es va emetre entre 1966 i 1973 i se'n van fer 10 episodis més que Los Vengadores, és a dir, 171 episodis. La cara més coneguda de la sèrie era l'actor Peter Graves, però també hi apareixia un actor molt bo, secundari, que és en Martin Landau. I l'element més carismàtic de tot era l'element musical. Es tractava del tema central que va compondre Lalo Schifrin, i era un tema, el de Missió Impossible, un tema brillant i realment impactant.
Inconfusible, aquest tema de Missió Impossible, que deu ser segurament dels temes més famosos que s'han fet a la història per a una sèrie de televisió, no?
Sí, sens dubte. És un tema, com dèiem, molt, molt brillant, que impacta immediatament. És aquells temes que no s'obliden. Jo el compararia una mica, per exemple, amb el tema que va compondre Monty Norman per a la sèrie James Bond, que també és un tema impactant, que quan el sents et situa, són aquells temes... Doncs aquest té la mateixa naturalesa.
Uh-huh.
Moltes sèries voldrien un tema així, perquè és ja un element incorporat a la mateixa sèrie. De tota manera, com hem dit, aquesta pel·lícula de Missió Impossible, la versió per a la pantalla gran, va treure més públic que Los Vengadores a les sales. Tot i així, la pel·lícula continuava també, aquesta també era dolenta. És a dir, que no, la cosa no reixia gaire. Una altra adaptació cinematogràfica d'una sèrie televisiva ha estat Els Àngels de Charlie.
Hombre.
Sí, se'n va fer una versió per a la pantalla gran l'any 2000 amb la Cameron Diaz, la Drew Barrymore i la Lucy Liu. I els oients segurament recordaran, doncs, els oients d'una certa edat, que la sèrie estava protagonitzada per quatre dones, que eren Farrah Fawcett, Kate Jackson, Jacqueline Smith i Cheryl Ladd. I comptava amb la veu de l'actor John Forsythe, que no ensenyava la cara mai.
No.
Era el Charlie.
Se'l veia a la butaca,
sí,
assegut sempre.
Sí, això mateix, sí. D'esquena, es veia una mà, eh? Era ell que parlava, i el de la mà no necessàriament era ell, és a dir, ell ho feia en un estudi, gravava i prou, no calia que fos allà. De fet, li van conservar aquest personatge a la pel·lícula.
També.
Sí, també era ell qui apareixia només en veu a la versió cinematogràfica. Els anys, ell era Charlie i les noies eren els àngels, els seus angelets. I bé, aquesta sèrie dels Àngels de Charlie es va emetre entre el 1976 i el 1981. És a dir, durant 5 anys i es van fer 110 episodis. Aquesta és la música.
Aquesta també diríem que és inconfusible, o sigui,
també.
Ja veus les imatges d'aquella careta de la sèrie, ens transporta realment i, per tant, són músiques que tenen un punt de nostàlgia.
Sí, 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 és veritat, només que sonen, la gent diu que les veia i recorda, ostres, és veritat això.
No? Però ja hem de tenir una certa edat, eh? També
sí,
dic,
clar,
eh?
Perquè són pel·lícules, són sèries. Bé, aquesta, per exemple, es va deixar d'emetre el 81, tampoc és que sigui una cosa antiquíssima, però clar, ja la gent molt jove, evidentment, no sap de què parlem. Però en canvi potser ha vist la pel·lícula, la versió cinematogràfica que se'n pugui haver fet. Són sèries que pertanyen també a una època en què la televisió comandava molt els mitjans de comunicació. La gent estava molt més pendent de la tele que no pas ara. Ara les noves tecnologies doncs, han situat la televisió en un pla més discret i és veritat que moltes sèries se segueixen per televisió. Per internet. No per televisió, eh?
Sí, sí.
També passa això. Hi ha sèries que són allò de culte absolut, eh? Culte total. La gent que segueix les sèries aquestes amb una fidelitat canina.
Sí, s'ha recuperat, eh? Jo diria aquesta afició, no? Per seguir sèries, a més que ara hi ha una oferta tan extraordinària.
Sí, sí, a més la veu corre de seguida de si és bona o no. Ara escoltarem el tema central d'una altra sèrie històrica que també va tenir la seva adaptació al cinema. Estic parlant de Els Intocables. Els Intocables, en cinema es va dir Els Intocables d'Eliot Ness.
Sí, és veritat.
La pel·lícula la feia Sean Connery, Andy Garcia, Kevin Costner feia d'Eliot Ness. Després apareixia Sean Connery, Andy Garcia, Robert De Niro, que feia d'Al Capone, i també Patricia Clarkson, que és una gran actriu, que acostuma a fer papers secundaris, però és molt bona. I la sèrie es basava en les memòries d'Eliot Ness que va deixar escrites. Era un home que va perseguir Al Capone, que va patir diverses temptatives d'assassinat, un home que es va proposar doncs, acabar amb la corrupció al Departament de Policia. Era un home molt, molt especial i va perseguir Al Capone. Curiosament, malgrat les temptatives d'assassinat que va tenir, va morir jove, però no de res de tot això, sinó que va morir d'un atac de cor, als 54 anys, sí, Eliot Ness.
Un acudit, sembla, això.
Bé, la vida a vegades té aquestes ironies.
Sí.
I a la sèrie el seu personatge l'interpretava l'actor Robert Stack. La sèrie aquesta va durar del 1959 al 1963 i se'n van fer 119 episodis. I tenia un èxit espectacular, molt gran, molt gran. El tema central el va compondre Nelson Riddle, que era un músic que acompanyava durant molt de temps a Frank Sinatra, i a veure si els nostres oients recorden la sintonia dels Intocables. Mm-hmm.
Aquesta se'm queda una miqueta més lluny, eh? A mi em costa una mica de reconèixer-la. Hem parlat dels Vengadores, de Missió Impossible, dels Àngels de Charlie, ara d'aquests Intocables. Diries, Víctor, que és la versió cinematogràfica d'aquesta sèrie, Els Intocables, és la millor de totes?
Sí, aquesta és la millor. Certament era una pel·lícula que estava francament bé, també del Brian De Palma, director italo-americà, i aquí Sean Connery feia un paper magnífic, estava extraordinari. Normalment les adaptacions a la pantalla gran de sèries de televisió no cerquen res més que no tenen pretensions artístiques o culturals. L'únic que volen és són productes comercials i l'únic que pretenen és una rendibilitat econòmica, res més. Però aquesta estava francament bé. A més, hi havia un homenatge a Eisenstein hi ha una escena en què es veu concretament un homenatge al cuirassat Potemkin d'Eisenstein, que es veu un cotxet de nen, de nadó, amb el nadó a dins, que, com passava en aquella pel·lícula de l'any 25, va baixant les escales tot sol, sense que ningú no el porti, no?
Doncs mira, jo la sèrie no la vaig veure, però la pel·lícula sí.
Ah. Sí, la pel·lícula la va veure molta gent. Estava molt bé, la pel·lícula.
Perquè precisament aquesta és una de les escenes que més impacta, no?
Sí. De fet, és això, és la mateixa escena que va fer Eisenstein l'any 1925, en pel·lícula muda, clar. I hi ha una novel·la que es va escriure l'any 1902. La va escriure un tal Owen Wister, que era un escriptor de novel·les del Far West, que després, posteriorment, va tenir diverses adaptacions al cinema. Se'n van fer algunes pel·lícules. La primera va ser l'any 29 amb Gary Cooper, la segona el 1946 amb Joel McCrea i el 2000 amb Bill Pullman. Però després, 60 anys després que ell hagués escrit aquesta novel·la de l'Oest, hi va haver una sèrie de televisió que en va fer, una sèrie, diversos capítols, basant-se en el personatge que aquest escriptor del Far West havia creat. La sèrie es va emetre entre el 1962 i el 1971, protagonitzada per un actor que es diu James Drury, té 83 anys i és viu, i va tenir un èxit grandíssim. A més, tenia un distintiu clau, que era un tema musical compost per Percy Faith que et situava immediatament i que era un tema emblemàtic d'aquells que quan els escoltes ja et veus cavalcant tu mateix en el Far West. Estic parlant de El Virginiano.
I amb això acabem.
Acabem.
Doncs serà fins a la propera, Víctor.
A reveure.